Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
A finals de mes sempre compartim una estona amb la Pilar Ortuño i la Dolors Bosch a la tertúlia literària del Penedès en xarxa. Pilar, Dolors, bon dia, ben tornades.
Bon dia.
Bon dia.
El llibre d'aquest mes de novembre de la tertúlia literària de la Torres i Bages, que elles ens porten aquí en versió radiofònica, és La vall de la llum, del periodista de TV3 Toni Cruanyes, Premi Josep Pla 2022. Això que he dit ara condiciona, abans d'agafar el llibre, si a vegades dieu jo no llegeixo sinopsi ni busco crítiques. La Dolors és d'aquest parer, en canvi la Pilar diu no, a mi m'agrada saber coses abans d'agafar el llibre. Sí. Quan agafeu un llibre que sabeu que és Premi Pla, que a més és d'un autor mediàtic, sí, us condiciona d'alguna manera?
A mi em condiciona molt, en el sentit de que segurament no l'hauria llegit si no hagués sigut a la tertúlia. Perquè és un llibre que en el moment que li donen un premi i tot això, i a més és una persona mediàtica, vull dir, no m'acaba d'interessar, però perquè el tipus de literatura que penso que deu anar per aquí, no és la literatura que més m'agrada. Aleshores, si jo trio el que m'agrada, en aquest cas no l'agafo. Ara també haig de dir que penso que la intenció del Cruanyes era una i l'ha aconseguida. O sigui, un llibre se pot valorar per el que pretén i el que aconsegueix. I penso que és un llibre que el que pretenia Toni Cruanyes ho ha aconseguit. Ara, perquè ell mateix ja diu que no considera que és una literatura, que és alta literatura, vull dir, ell mateix explica que és les memòries novel·lades del seu avi. No li dona més importància. Vale? Llavors, bé, a partir d'aquí penso que està, es pot justificar. Ara, que hagi guanyat un premi...
un premi qualsevol.
A mi em fa pensar dues coses. Clar. O sigui, em sap greu, eh? Vull dir, clar, jo no sé la línia del premi. Penso que la línia del premi, si és Josep Pla, hauria d'estar a nivell de Josep Pla. I es veu que no. Aleshores, jo aquí ja callo.
Pilar, com et condiciona tu, a priori?
A mi és que el Toni Cruanyes em cau molt bé, la veritat. És que quan ho vaig veure em va fer gràcia.
Sí, una mica és el gendre que tota família voldria, no?
O el fill, en el cas, el fill. Sí, sí, sí. Bueno, també no, però, el gendre, no?
Però és que, clar, costa molt d'imaginar, però imagineu-se que el llegim sense saber que és Toni Cruanyes.
No sé, a mi m'ha agradat.
Però, per això pregunto si condiciona l'autor i el premi.
A mi m'ha agradat. El llibre, el que deia la Dolors, vale, és una crònica novel·lada. Vull dir, són les memòries del seu avi. El que passa és un... O sigui, és, ell el vol recordar i homenatjar-lo. Vull dir, una persona que... Perquè el llibre tard, bueno, va de tot el segle XX, pràcticament.
O sigui,
fins
que parla
fins ara, fins la pandèmia.
Segle
o sigui, comença la Guerra Civil, pràcticament... A la Guerra Civil i acabar amb la pandèmia. Llavors fa un homenatge al seu avi perquè va viure una Guerra Civil i ha mort amb un geriàtric que jo crec que això li ha afectat molt, amb Alzheimer i en plena pandèmia, sol. Que al final ell s'escapa i tot de...
Bueno, sol relativament.
Està la gent...
Penso que hi va haver molta més gent que va estar més sola que aquell senyor. Sincerament, eh?
Bueno,
de la manera que ho explica.
Però tal com ho explica, dona vista a el que va passar molta gent. O sigui, no només als geriàtrics, sinó als hospitals. Persones
clar, no
que havien operat
sí,
i que
sí,
no es podia entrar. O sigui, jo sé de persones que han passat molt malament en un hospital. Sols, passant-lo de tot...
Com a molt en una videoconferència a través del portàtil o del mòbil.
Si tenies algú, vull dir, els geriàtrics generalment t'ho feien.
Al començament de la pandèmia anem
però
això,
jo
eh?
Crec que fa un homenatge a això, eh? Vull dir, homenatge a aquesta gent, no, el seu avi doncs, en particular, és el protagonista de la novel·la, lògicament.
Ara però, seguim parlant del llibre, però si us sembla tenim un fragment de La vall de la llum, recitada, llegida en aquest cas, pel mateix Toni Cruanyes. Escoltem-lo.
Molts anys més tard, entre les anades i vingudes d'infermeres i zeladors, durant els dies de solitud a la residència geriàtrica, a B baixa li va venir a la memòria aquella tarda de quan era tan sols un nen. En feia tant de temps que moltes coses encara no estaven inventades o no tenien el nom que els donem ara. El seu pare el portava a les espatlles. Era una tarda d'hivern, grisa i nevada. Estranyament, el rostre del seu pare, que li ve a la ment una vegada i una altra, és borrós. Era potser el primer misteri d'una vida que estaria plena de memòries estroncades pel temps. però sí que recorda perfectament el moment en què tots dos entren per la porta exterior d'una casa. Veu un barri de fusta, amb dibuixos clavetejats en forma d'X, com creuetes de Sant Andreu. Anys després, relacionaria aquella imatge amb un antic hotel que hi havia al poble i que regentaven el vell Cassi i la seva dona. Aquest és el primer record d'infantesa.
És un fragment
del final. Que a mi em va impactar molt al final.
És un fragment, vull dir, molt curiós, perquè ho recorda tot menys la cara del pare.
Perquè no
perquè
era el seu pare.
Perquè queda borrosa.
Perquè aquest no era el seu pare.
Perquè no era el record autèntic. O sigui, és ben bé allò de dir com recordem les coses, les recordem a mitges, i el que no volem recordar inconscientment les esborrem. I això està claríssim. I això és la manera de sobreviure desastres que hem viscut, cadascú a la seva manera, i que moltes vegades vols oblidar i et quedes amb el bo i el dolent sembla que s'ha esborrat. No s'ha esborrat del tot, però intentes no recordar-ho.
És que l'avi va ser adoptat. O sigui, que és una cosa molt trista. A mi em va fer molta pena. O sigui, l'agafen de la maternitat de Barcelona, uns senyors de la Seu d'Urgell, i el tenen 3 anys. I aquesta, el que relata aquí el Toni Cruanyes, és quan el pare de la Seu d'Urgell el torna a la maternitat, perquè després ell, quan esbrina coses, sap que allò que veu, aquella porta, és de la maternitat de Barcelona. Llavors, és aquest nen que als 3 anys encara no té constància, no sap distingir un pare de l'altre, que després se n'adona i ho busca, però aquest nen, és clar, als 3 anys va ser quan encara tens, perquè diu a partir dels 2 anys és quan comences a tenir més o menys consciència, no? Llavors és quan l'adopten, llavors és tot el de... Explica ja tot el de l'avi, no? Vull dir, des dels 3 anys que l'adopten, aquests pares, que el pare ja és la segona dona que té, perquè ell no ha pogut tenir fills, ni amb la primera ni amb aquesta segona, i llavors la dona vol i adopta aquest nen. I el pare, tot i que no és el pare ideal, perquè és una persona que juga els diners, després se n'adona de moltes coses, una mica no es pot dir... Bueno, o molt, no? Perquè es juga tot. Perquè
Es juga a la casa.
Però ell encara té bon record del seu pare, tot i que no era una persona molt carinyosa.
Això
però...
no té res a veure, que però... tu recordis el pare d'una manera entranyable, però, vull dir, era un ludòpata.
Era, sí. Era també fill únic i, no sé, suposo que mimat pels pares i tot plegat. Però, bueno, el llibre té coses molt curioses des del principi. A mi, una cosa, no sé, Dolors, tu... Tot passa a Canet de Mar, que després parla de l'Atri, que vull dir que relaciona tot amb aquesta gent d'aquí. Les vinyes d'allà de Canet de Mar, que les tapaven amb xarxes. Això, aquí al Penedès, jo no ho he sentit mai. S'havia fet, també? Tu saps si això s'havia fet?
No,
a mi m'ha sorprès molt, això.
Jo et puc dir que el Maresme sí que es feia, perquè conec més el Maresme que el Penedès, em sap greu, eh? Però el Maresme
això,
sí que...
A mi m'ha sorprès molt això, que tapaven les vinyes amb xarxes perquè els ocells no es mengessin els gotins.
Això s'ha fet,
és una cosa que
molts llocs.
M'ha sorprès molt.
El que passa és que jo no tinc coneixement.
Jo tampoc, el Penedès no havia sentit mai. No havia sentit mai. I una cosa que també m'ha sobtat molt és que los hermanos... No, els jesuïtes, no? Els maristes, que estaven allà feien classes, que els ensenyaven a jugar a béisbol.
Que moderns.
Perdona. A mi això no m'ha sorprès gens.
A mi sí,
perquè
béisbol
jo també jugava a béisbol a l'escola.
Jo no havia sentit mai.
Vale?
Aquí
jo,
no, eh?
Jo vaig a un col·legi de monges i jo jugava a béisbol. Ho faig constància. O sigui, que per mi no és estrany, eh? Era un joc que era... No li dèiem béisbol, li dèiem un altre nom, però era béisbol.
A mi és una cosa,
pensava als hermanos, era molt divertit jugar-hi.
Vale, que venien de França i això, però ho veig com un esport més que res americà, no? Vull dir, canadenc, però d'aquí jo no havia... I, bueno, és anècdotes del llibre, que és el que diu la Dolors, totes són coses que ja coneixem, perquè la guerra, la postguerra, vull dir... Tot això hem sentit parlar de molts llibres, però n'hi ha anècdotes així que explica del seu avi, doncs que els hi trobem molt curioses.
A mi em trontolla una mica, quan explica, hi ha una cosa que trontolla una mica, que potser és veritat, o no ho sé, o potser ell ho recordava i no era ben bé així, que clar, amb 4 anys hi ha un moment que... o sigui, ha nascut el 24, el 29 tenia 5 anys. Se'n van a l'Exposició Universal de Barcelona... i es perd a dintre de les fonts de Montjuïc. Sí. A mi això em trontolla molt, sincerament. Eh?
Home, però és la vida de la binovelada, no? I pot haver punts de ficció.
Sí. És de les coses que més m'han trontollat. Potser sí que ell ho explicava així com una batalleta, però això, tots que hem tingut avis, batalletes ens n'han explicat.
Potser perquè el negoci de l'avi era la lampisteria, i potser ho associa una mica que el negoci de tota la vida eren llauners, després deriven cap a la lampisteria, amb el temps de la... Perquè parla d'això, no?, de la... de com es va poblar tot d'aquella època.
El que m'agrada és el silenci, o sigui, m'agrada, penso que és interessant el silenci de la gent gran, o sigui, que la gent d'ara no pot entendre, li costa, de pensar que per què la gent gran que va passar una guerra no en parlés. I aquest silenci que hi ha hagut sempre, jo penso que la gent, quan ho ha passat molt malament, ho vol oblidar, allò que dèiem, no té ganes de recordar-ho. Llavors, demanar que t'ho expliquin, si t'ho expliquen, perfecte, però si no en tenen ganes, és la seva vivència.
I l'avi d'en Cruanyes què fa? En parla o no?
L'avi d'en Cruanyes no en parla, i no parla... O sigui, ell des del començament... O sigui, tothom sap que és adoptat, menys ell. Fins que un dia un comentari amb un amic del seu pare, en el d'allò, li fa el comentari de dir... Ell era adolescent, aleshores. Diu, aquest nen és el que veu anar a buscar. I el nano diu, hosti, què ha dit aquest home? Llavors va donant voltes, però després no en parla més.
No va voler
parlar. I no pregunta a ningú, que això és molt estrany, perquè un adolescent té ganes de saber.
Quan es queda viudo és quan comença a investigar. Bueno, llavors sí que va a la maternitat i s'assabenta de la mare. Vull dir que era una serventa, que segurament seria, en aquella època, els senyorets, segurament, i després cap allà i ho dones. O sigui, després ho esbrina, però tot ho deixa en unes memòries que troben quan és mort. Ell no parla mai de ser adoptat, però
escrit.
Sí que ho deixa escrit.
Ho deixa escrit
el llibre ho treu de les memòries de l'avi. I una altra cosa que també m'ha sobtat molt és que en aquella època, vale, que tenien el negoci i tot això, però els avis van viatjar molt, van anar a Mèxic...
Però eren grans ja.
Bueno, però és una època... Vaja, no sé jo, els meus pares...
Els meus pares també han viatjat molt. Jo, a mi no m'estranyava, perquè els meus pares...
La gent que conec aquí, del meu ambient, no sé, o de l'època dels meus pares, no conec ningú que viatgés a Mèxic, a Rússia...
A l'altra banda de l'Atlàntic, difícil, no?
Vull dir, que fessin aquests viatges, i a més, vull dir que ell va... Vale, que li anava bé el negoci, però relativament, perquè va haver de pagar totes les deutes del seu pare.
Bueno, jo, els meus pares eren grans, quan nosaltres ja vam ser grans, els fills van ser grans i ja, ells, diguem-ne, ens havíem emancipat, els pares van viatjar força, sí. I era més o menys de la mateixa edat, eh?
Sí.
Inclús una mica més grans que l'avi.
Aleshores, de Barcelona hi devia haver-hi un ambient més aquí.
Bueno,
jo conec la gent del meu voltant d'aquí.
No, hi ha una cosa, concretament, ara no té res a veure, però potser en el cas meu concret, és que el meu pare havia viatjat molt per feina. I havia viatjat molt a l'estranger. I aleshores suposo que això també influeix en que després dius, hosti, tot això que he viatjat, ell sempre deia, tot això que he viatjat ho haig de tornar a fer, perquè ho he viatjat a mitges. Llavors, potser també la feina també va provocar que viatgés més, eh? I aquí fan.
Sí.
Introdueixo un ingredient. Diu el Toni Cruanyes que el seu propòsit amb la Vall de la Llum era entretenir, il·lustrar i a voltes emocionar. Ho ha aconseguit? Què creieu?
Una mica, però vaja, es llegeix una mica com a conte, vull dir, és una crònica, així és que no t'afecta, així com l'altre llibre que hem comentat aquí, dius...
Et toquen
no
més
arriba
la fibra?
Aquest,
No arriba això.
No,
jo també estic d'acord amb ella. Llavors, parla, clar, com que parla del segle XX, surt el turisme, surten les angleses, surt el desori inicial de
l'ús urbanístic,
del tema immobiliari. I ell, hi ha un moment que parla de Canet, i amb això sí que puc donar constància que és veritat, que com tots els pobles de platja del Maresme, arran de platja han fet tants disparats que és horrorós. Però en el moment que oblides la platja i t'introdueixes en el poble, hi han zones dels pobles, inclús actualment, que són molt agradables i que prescindeixes quasi no saps que tens el mar molt a prop.
Que s'han preservat.
Sí. O sigui, hi ha molts pobles d'aquests del Maresme que de dintre, en el moment que deixes diguem, el mar enrere...
El mar i el tren, no? I la via del
tren. I els passos subterranis aquells que quasi has de jupir el cap.
Sí.
Vull dir, coses increïbles i bueno, fora de mida. Jo volia dir una cosa. A dintre d'aquest llibre hi han quatre capítols en el qual estan escrits en lletra cursiva i són quatre capítols que són, jo diria que són dos a dos, per dir-ho d'alguna manera. En un parla d'ara, diu, o sigui, parla de la guerra i diu que l'ara, la guerra, quan en sabem alguna cosa, ho sabem per les classes, pels llibres, per les pel·lícules. O sigui, actualment, tot això de guerres i tots aquests conflictes que hi va haver al segle XX, totes les trobem, diguem-ne, escrites. Les veiem de lluny. I llavors diu, abans, clar, diguem-ne, el temps d'abans, quan ens el mirem nosaltres des d'aquí, no entenem una sèrie de coses que nosaltres considerem que no eren correctes, que com és possible que es fes. Per exemple, en un moment determinat, doncs, aquest senyor feia, diguem-ne, amb el negoci, tenia una caixa bé, i per una altra banda, quan entra a l'Ajuntament, perquè va ser el primer alcalde de l'Ajuntament de Canet...
Democràtic.
Del democràtic, sí. No va permetre que hi hagués ni una res que no fos clar i transparent i sense cap xanxullo. I ja n'hi ha un que el treu. Perquè, en canvi, per una altra, o sigui, aquesta ambivalència que des d'ara a vegades ens costa, i hauríem de fer una reflexió, perquè nosaltres també ho som d'ambivalents i també fem coses que no són del tot correctes, i perquè els homes no són perfectes, perquè si tot ho féssim bé seríem perfectes i perfectes.
És que quan va arribar...
Per sort no ho som. Sí. I després els altres dos textos són un parla de la vida i l'altre parla de la mort. I per un es qüestiona per què tenim tantes ganes d'explicar la vida, la nostra vida, per què tenim ganes d'escriure-la i per què ens agrada a vegades llegir històries dels altres. Vale? O sigui, i final de tot, jo us resumiria en que diu la història del món és la suma de les vides de cadascú de nosaltres. O sigui, ell considera, i això estic d'acord, que la història es fa amb les vides concretes de cada un de nosaltres. I la suma, potser podríem fer una història una mica més clara, una mica més... El que passa que hi ha moltes coses que no sabem perquè no s'han parlat, ni s'han explicat, ni s'han... Vull dir, no hi ha més. Llavors, ell enfronta la vida i la mort a l'abans i l'ara. O sigui, i estan bé aquests... I aquí és on ell és més ell, perquè és un fet més periodístic.
Entén? És un cronista.
Sí. Al final, el de la mort és una mica bèstia perquè fa una relació llarguíssima de tots els morts d'aquella època, així és una mica assenyalats, i n'hi ha per avorrir. Però vull dir, ell fa una mica com si fos una esquela llarga, per dir-ho d'alguna manera. Però jo reivindico aquest tros, aquests quatre capítols, perquè penso que són interessants, i a ell ja els ha posat en lletra cursiva perquè es noti que són coses diferents. I estan entremig els llibres. O sigui, no puc... No estan ni... O sigui, jo les he relacionades, però no són consecutives. O sigui, he relacionat, diguem-ne, una que està al començament i una que està al final. O sigui, almenys jo les he relacionades així. A lo millor hi ha una altra persona que no ho haurà fet, Però jo les he relacionades així.
Bueno, comparat amb això de que va ser batlle de Canet, també hem de dir una cosa que també trobo molt bonica per part seva. Ell no volia, pensava que era un honor ser batlle del poble, no? Que no havien de posar sou. Llavors va ser quan es va posar un sou als regidors i a l'alcalde. I ell, per no renunciar directament, ho va anar posant tot en un compte i quan va acabar la seva legislatura, que va marxar, ho va donar tot pel poble. Ho havia estalviat tot, no va guanyar res mentre va ser batlle de Canet. Això ho he trobat molt, molt bonic, el que deia la Dolors.
A veure, això està bé. El que passa que, clar, vull dir, en aquell moment, fins aleshores, tots els fets, o sigui, la gent que es dedicava a la política era, primerament, edit abans de la en l'època franquista. I llavors la gent treballava i a més feia allò. Llavors, vull dir, és que el seu no era professional. En canvi, després, jo no vull justificar-ho, però vull dir, penso que si una persona és alcalde d'un poble i ho vol fer-ho bé, ha de ser a total. No pot tenir un altre negoci. Si té un altre negoci, li haurà de portar un altre.
Depèn de la població del poble. Depèn de la població, no tots els alcaldes ni en pobles de 100 habitants.
Ah, no, clar.
Que, lògicament, clar, si ha clar. De viure d'això o s'ha de dedicar, doncs parlaria... Que... O sigui, depèn, esclar, però ja s'arriba a una població
això,
que realment...
Bueno, és el fet de professionalitzar una feina o no.
No, que n'hi ha coses que necessiten, lògicament, dedicació exclusiva i han d'estar remunerats, això està clar.
Volia compartir amb vosaltres una crítica al Digital Núvol. M'ha fet gràcia perquè diu que el llibre fa pensar en una mena de versió impresa de la sèrie Cuéntame.
Sí.
Una versió on l'UCD d'Antonio Alcántara, qui és substituïda per Convergència, i l'òptica hispanocèntrica dels guionistes de Ràdio i Televisió Espanyola parla dels catalans que van veure en la figura de Jordi Pujol una forma de salvar el país.
Sí, jo sí. Això me l'havia llegit també en el núvol i me l'havia saltat perquè vaig pensar, és igual. O sigui, però jo estic d'acord, eh? És una mica això. O sigui, a veure... Sí.
És una crònica. El Toni Cruanyes ha fet una crònica d'aquest temps amb el seu avi, una mica novel·lada, però és la història del seu avi.
Sí, i a més, jo el que penso que ha estat bé és o sigui, unir una, que aquesta gent que ha viscut tants anys perquè s'ha allargat la vida i la gent no es moria, es mor molt més tard, que és que han tingut la mala sort d'enganxar la primera època, la seva adolescència, que marca molt,
la
guerra, i per una altra banda, al final de tot, amb el coronavirus, amb una residència aïllats. O sigui, que és una generació que ha viscut molt, molts anys, però el començament i el final seu són una mica traumàtics. Jo diria que això és potser el que... No, l'ha motivat més a escriure això, eh?
Perquè... És que el seu avi tenia Alzheimer, vull dir... I llavors diu que necessitava que els fills... Tenia el pare del Toni i tres germanes, tres tietes, i s'ho combinaven per anar. I un cosí que també se l'estimava moltíssim, que hi anava molt, i diu que l'home vivia amb el seu món, però necessitava tenir la mà agafada d'algú, sentir-se apreciat.
Aquest escalf.
I és clar, tot aquest temps de pandèmia, que tenien unes hores determinades per anar-hi, tot i que, mira, potser era qui era i potser, com tu dius, els deixaven passar més que altres, no ho sé. No ho
sí,
sé,
ho ha deixat anar.
Jo ho he deixat anar, però ell quasi ho diu.
Jo no ho sé.
O sigui, sí, no, ho no estic dient una cosa, ell ho diu en el llibre, que ell considera que no sap fins a quin punt ho va fer bé, eh?
No, però sí. Només al final per acomiadar-se. Només quan el director de televisió de Catalunya li va dir no hi vagis, Toni, perquè tu ets una persona coneguda, no ens podem
pública.
Desplaçar. I esclar, vull dir, si et veuen, és que et poden multar i pot ser dolent per la cadena, també, no?
Sí, sí, per la imatge.
I ell al final va dir que era més important el seu avi. Es va escapar i es va anar a acomiadar. Vull dir, quan hi és... I a més, és que l'home ja estava sedat, li quedaven hores per morir. És només estar-hi al moment i dir-li adéu, però a l'avi... Vaja, en principi, sedats no se n'entenen de res. Amb
però és el que anava a dir.
Pot ser que està, però una vegada sedats...
Em penso que això és una cosa que ens hem muntat nosaltres i que no sé fins a quin punt... O sigui, l'acomiadament ens el fem nosaltres mateixos.
Sí, clar, a l'avi no li serveix, però
és
tu
el que
sí.
Dic. Exacte.
Clar, o sigui, te'l fas tu mateix.
Comences el procés de dol.
Rumia, o sigui, estàs dient que ho fas per ell, no, ho fas
no,
per tu.
No, ho fas per tu perquè ho necessites.
Perquè l'has vist perquè ja sedat pràcticament pots dir que està mort.
Necessites dir-li adéu i poder engegar el dol, si no és...
Si no...
No comences, no? Et quedes estancat.
O mira, moltíssima gent li va passar que no
sí,
va poder dir Déu
i tant,
ningú.
I tant.
Ni la va veure mai més.
Jo, la meva família, el meu germà, vull dir, ni em vaig acomiadar, ni l'he vist, ni res de res. Vull dir, ens van enviar les cendres al cap de 20 dies. Res més.
I és molt dur.
És molt dur, per la seva família,
així.
Per tot. Vull
sí,
dir
sí.
Que ho he viscut personalment.
S'entén que si tens l'oportunitat, sí. L'aprofitis, no?
D'almenys dir adéu o veure el cos. Vull dir que és que dius, jo no l'he vist, jo encara el tinc viu.
Clar, clar. No fas aquest comiat, no tanques
aquesta porta. Aquest comiat, aquest
segons
comiat.
Segons com, és bo, eh? Que el
sí, segons com.
Tot això arran de La Vall de la Llum, sí. Premi Josep Pla, obra de Toni Cruanyes, que han llegit la Pilar i la Dolors. Moltes gràcies per compartir la lectura i totes aquestes reflexions. Que vagi bé, adéu.
Adéu, bon dia. Change it here. It's a party on the moon. The gang is here. No games are here. We reign here. 10 toes on the roof. We hanging there. It's the treasure you can never take in there.
Penedès en xarxa. Les notícies. Thank you.
Bon dia, quan són 12:45 us oferim aquest darrer repàs a l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Calafell és pioner a criar posidònia en aquaris per replantar-la després al fons marí. Calafell està completant una primera iniciativa per recuperar la vegetació pròpia del fons marí mediterrani. És una iniciativa pionera i inèdita, ja que consisteix a criar posidònia en aquaris, tant feixos de posidònia expulsats a la platja pels temporals com llavors d'aquesta planta marina. És el projecte pulmó del Mediterrani sorgit de la iniciativa ciutadana mitjançant els pressupostos participatius de l'Ajuntament en l'edició corresponent a l'any 2022. La posidònia és una planta aquàtica molt característica de la Mediterrània. Les praderies que forma són bàsiques per a la biodiversitat, però a més resulta clau per la consolidació de les platges i prevenir la pèrdua de sorra. En els propers mesos es farà un seguiment dels exemplars transplantats i a principis del 2024 es recolliran nous feixos i llavors per tornar a fer-ne una criança a les instal·lacions del CREAC. Sant Llorenç d'Hortons segueix apostant per l'energia fotovoltaica. La Diputació de Barcelona va aprovar l'any 2019 una declaració institucional sobre l'emergència climàtica, convertint-se en la primera entitat coordinadora del Pacte d'Alcaldies pel Clima i l'Energia, que persegueix l'objectiu de reduir el 55% les emissions de CO2 per a l'any 2030 i assolir la neutralitat climàtica l'any 2050 als municipis de la seva província. Un pacte al qual l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons s'hi va adherir i, en aquest sentit, va encarregar la redacció del projecte per la instal·lació de producció fotovoltaica per autoconsum col·lectiu. Amb un pressupost que frega els 400.000 euros, s'instal·laran plaques als sostres del consultori mèdic i el poliesportiu municipal en una primera fase i el de l'escola Pau Casals i la nau de la brigada municipal en una segona. La Societat Espanyola d'Infermeria Neonatal, que presideix la penedesenca Letícia Abazo, promou una beca d'estudi. Aquesta serà la segona edició d'aquesta beca que promou aquesta entitat sense ànim de lucre que fomenta el desenvolupament de la infermeria neonatal en tots els seus àmbits. En aquests moments la presideix la penedesenca Letícia Abazo, que és docent també a la seu de Vilafranca de la Facultat d'Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili. El termini per presentar candidatures a aquestes beques finalitza a finals del mes d'abril del 2024 i les bases es poden consultar al web de la Societat Espanyola d'Infermeria Neonatal. Us parlem finalment dels actes del Dia Internacional contra la Violència de Gènere a Sant Martí. Aquest dissabte, a les 9 de la nit, a la Societat Cultural i Recreativa al Centre es donarà lectura al manifest en commemoració del Dia Internacional contra la Violència de Gènere. A continuació es podrà gaudir de l'espectacle Mare Meva, un recital de textos a càrrec de Jordina Biosca, acompanyada a la guitarra per David García. Els beneficis de la recaptació de les entrades aniran destinats a l'entitat AGI pel projecte d'acollida a les dones maltractades i organitzat pel Servei de Joventut es podrà participar en un concurs de fotografia. Cal enviar una foto amb un missatge positiu d'empoderament per combatre la violència masclista que transmeti amor i respecte. Per participar al concurs només cal enviar la imatge per WhatsApp al telèfon 628-264-482 fins al 30 de novembre. És un concurs adreçat a joves de 12 a 25 anys.
Passen gairebé 5 minuts de 12:45.
A tot volum.
Com cada dijous, finalitzem el programa amb música. Avui de la mà de Domenys Ràdio i Lourdes Meronyo i la secció A tot volum sobre grups dels anys 70, 80 i 90.
A tot volum.
I avui parlarem d'una de les bandes britàniques de pop-rock més famoses i reconocibles del món, amb una trajectòria repleta d'èxits i que han influït en multitud de grups que van sorgir anys després. Estem parlant de Police. The Police va ser un grup musical de rock i post-punk anglès format a Londres en 1977. Durant la major part de la seva història, la formació va consistir en el compositor principal, Sting, a la veu principal i al baix, Andy Summers a la guitarra i Stewart Copeland a la bateria i percussió. The Police es va fer mundialment popular a la fi de la dècada de 1970 i principis de 1980. Emergint en l'escena New Wave britànica, van tocar un estil de rock influenciat pels gèneres punk, pop, reggae i jazz. The Police es va dissoldre en 1986, però es van reunir a principis de 2007 per a realitzar una gira mundial única que va finalitzar l'agost de 2008. Aquesta gira els va anar molt bé comercialment, sent el grup musical amb majors ingressos del món el 2008 a causa d'aquesta gira. The Police ha venut més de 75 milions de discos, la qual cosa els converteix en una de les bandes més venudes de tots els temps. També han guanyat diversos premis musicals, inclosos 6 premis Grammy, 2 premis Brit i un premi MTV Video Music. En 2003 van ser inclosos en el Saló de la Fama del Rock and Roll i 4 dels seus 5 àlbums d'estudi van aparèixer en la llista de Rolling Stone dels 500 millors àlbums de tots els temps. The Police també està inclòs en la llista dels 100 millors artistes de tots els temps. Al gener de 1977, Stewart Copeland, Sting i Harry Padovani van formar un trio musical i van començar a intentar obrir-se en el gènere punk. El seu debut discogràfic es va produir amb el senzill Fallout. El tema va recollir una relativa ressonància, però no va ser suficient per a l'enlairament de la banda. El primer problema al qual el grup es va veure enfrontat va ser la poca experiència de Padovani com a guitarrista, la qual cosa limitava la capacitat creativa del grup. Per aquest llavors, el líder de la banda era Stewart Copeland, qui componia i fins i tot tocava la guitarra. Copeland insistia que el grup havia de seguir el corrent del punk i a mantenir a Henry en la formació. Sting no estava conforme, ja que no li agradava el punk per limitat de la seva estructura i estava frustrat al no poder desplegar les seves capacitats. Aviat van substituir a Padovani en la guitarra per un músic experimentat i amb una trajectòria professional inqüestionable, Andy Summers, conformant-se al trio definitiu que aconseguiria la fama poc temps després. The Police havia d'anar a talonar a una banda a París, però el concert es va cancel·lar i a sobre se li va fer malbé el vell automòbil a Andy i mentre empenyien la ferralla sobre un pont de París, els va enxampar la pluja. A la nit, Copland i Summers van anar a veure Star Wars al cinema, però Sting va preferir sortir a caminar pel Pigal, lloc on es veuen bufones prostitutes. Fruit d'aquesta observació, Sting va compondre una cançó en un ritme bossa nova, que després de realitzar unes modificacions va sorgir una de les cançons més representatives de The Police, Roxanne. El resultat d'aquest enregistrament li va semblar excel·lent al mànager de la banda, qui fins aquest llavors no li veia futur enviant la cançó al segell A&M. En la seva primera edició, Roxanne no va aconseguir cridar l'atenció. La cançó es va incloure en el seu primer àlbum, Outlands de Moog, publicat en 1978, un dels seus millors treballs i el més enèrgic i immediat on sonaven temes clàssics del grup com So Lonely, Can't Stand Losing You i Next to You. Outlands de Moog es va convertir en tot un èxit de vendes per ser un disc que barrejava estils variats com a reggae i rock, forjant-se l'essència del so de The Police. Fins al dia d'avui, aquest àlbum ha venut gairebé 9 milions de còpies a tot el món. L'octubre de 1979, The Police va llançar el seu segon àlbum, Regatta de Blanc, que va encapçalar la llista d'àlbums del Regne Unit i es va convertir en el primer de quatre àlbums d'estudi consecutius número 1 d'aquest país. D'aquest àlbum es van extreure els reeixits senzills Message in a Bottle i Walking on the Moon, que van aconseguir estar en les primeres posicions de les llistes d'èxits europees, encara que no van aconseguir entrar en el top 40 dels Estats Units. A diferència dels senzills, l'àlbum Regatta de Blanc s'hi va aconseguir el número 25 a les llistes d'àlbums dels Estats Units. La música d'aquest treball és la més representativa del grup durant aquesta època, on es fusionen el New Wave amb el reggae i les inflexions vocals del carib del seu líder Sting. Aquest àlbum va consolidar a The Police com una de les formacions més populars i reeixides del món, premiant el seu primer senzill, Message in a Bottle, amb un premi Grammy a la millor interpretació instrumental de rock. En 2003, Regatta de Blanc es va classificar en el número 369 en la llista de la revista Rolling Stone dels 500 millors àlbums de tots els temps.
Yeah. young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her, there's longing. This girl's an open page, bookmarking. She's so close now. This girl is half his age.
Al maig de 1980, la discogràfica E&M va llançar Six Pack, un paquet que conté els 5 senzills dels seus anteriors treballs sense incloure Fallout i un enregistrament alternatiu de la cançó The Beat's Too Big Without You i una versió en viu de Truth Hits Everybody. Aquest recopilatori va aconseguir el número 17 a la UK Single Chart, encara que per les modificacions introduïdes més tard l'haurien classificat com un àlbum. Davant la pressió de la discogràfica de treure nou material i un retorn a les gires, The Police va llançar el seu tercer àlbum, Seniata Mondata, l'octubre de 1980. L'àlbum va ser gravat en un període de 3 setmanes i es va finalitzar la nit abans que la banda s'embarqués en una nova gira mundial. L'àlbum li va donar al grup el seu tercer èxit número 1 al Regne Unit, Don't Start So Close To Me, el senzill més venut del Regne Unit de 1980, i un altre senzill reeixit, Di-du-du-du, di-da-da-da, tots dos aconseguits al número 10 als Estats Units. Malgrat que els 3 membres de la banda i el coproductor Nigel Gray van expressar el seu malestar pel precipitat enregistrament, l'àlbum va rebre grans elogis dels crítics. La cançó instrumental Behind My Camel, escrit per Andy Summers, li va valer a la banda un Grammy a la millor interpretació instrumental de rock, mentre que Don't Stand So Close To Me va guanyar el Grammy a la millor interpretació vocal de rock per a duo o grup. El quart àlbum de The Police, Ghost in the Machine, va ser llançat el 2 d'octubre de 1981. Aquest disc conté sons més gruixuts, saxofons en capes i textures vocals. Va generar el reeixit senzill Every Little Thing She Does Is a Magic, que va aconseguir el número 1 al Regne Unit i el número 3 als Estats Units, a més d'Invisible Sun i Spirits in the Material World. En els Brit Awards de 1982 a Londres, The Police va rebre el premi al millor grup britànic. Després que el Ghost in the Machine Tour va concloure en 1982, el grup es va prendre un any sabàtic i cada membre es va embarcar en projectes personals. En aquell moment, Sting s'estava convertint en una gran estrella i va establir una carrera més enllà del grup per a dedicar-se a l'actuació i la seva carrera com a solista. a mesura que la fama de Sting va augmentar, la seva relació amb Stewart Copeland es va deteriorar. La seva relació, cada vegada més tibant, es va deteriorar encara més per les pressions de la publicitat i la fama, els egos i el seu èxit financer. El 17 de juny de 1983, The Police va llançar el seu cinquè i últim àlbum d'estudi, Synchronicity, que va generar els reeixits senzills Every Breath You Take, Wrap Around Your Finger, Kings of Pain i Synchronicity 2. En aquest moment, diversos crítics van considerar The Police com la banda de rock més gran del món. Malgrat l'èxit i la gran consideració de la crítica i del públic, no va poder evitar que l'enregistrament de l'àlbum fos difícil per les creixents disputes entre els membres de la banda. Tal va ser la tensió entre ells que el registre de les diferents contribucions es van realitzar de manera separada i individual. Synchronicity es va convertir en un supervendes i va aconseguir el número 1 tant al Regne Unit com als Estats Units. Va ser nominat per als Premis Grammy per l'àlbum de l'any, però va perdre davant Thriller de Michael Jackson. Every Breath You Take va guanyar el Grammy a la cançó de l'any i a la millor interpretació pop per a un duo o grup amb vocal, mentre que l'àlbum va guanyar el Grammy per millor interpretació de rock per a un duo o grup amb vocal. Every Breath You Take també va guanyar l'American Video Award al millor vídeo grupal i la cançó va guanyar 2 premis i Ivor Novello en les categories millor cançó musical i lírica i treball més interpretat de l'Acadèmia Britànica de Compositors i Autors. Després que la gira Synchronicity finalitzés al març de 1984, la banda va entrar en pausa mentre Sting gravava i feia gires en suport del seu reeixit LP debut en solitari i Copeland i Summers feien el propi amb les seves carreres com a solistes en diferents col·laboracions. En 1986 va haver-hi un acostament per a realitzar un nou àlbum d'estudi, però no va funcionar. Després de l'esforç fallit de gravar un nou àlbum, The Police es va dissoldre. En els següents 20 anys, cada membre de la banda va continuar amb les seves carreres com a solistes. L'any 2007 van realitzar una gira anomenada The Police Reunion Tour, sent un èxit sense precedents. En 2 dels concerts d'aquesta gira a París, també se'ls va unir l'antic membre de la banda, Henry Padovani, per al bis final de clausura.
A tot volum.
Bé, amics i oients del Penedès en xarxa, i aquí finalitza la nostra secció a tot volum, dedicada en aquesta ocasió a The Police. Per part meva ha estat un veritable plaer acompanyar-te aquesta estona de ràdio compartint bona música. Per acomiadar-me us deixo amb una cançó d'un dels àlbums més reeixits de la banda de l'any 1983, King of Pain. Adéu-siau!
There's a little...
Doncs amb The Police ens acomiadem. Tanquem aquest dijous 23 de novembre al Penedès en xarxa. Fins demà.